Al matí, amb Raquel García.
Coincidint amb Tots Sants, avui volem parlar de la mort, de com abordar-la amb els nostres fills i filles. I és que la mort és una paraula encara tabú a la nostra societat, en la que s'amaga o es nega especialment als menors. Ho fem sovint per protegir-los del possible dolor o del patiment, sense tenir en compte que quan aquesta pèrdua arriba, ells tenen doncs, moltes incògnites. Per això nosaltres avui us volem oferir diferents consells i per això el que fem és saludar a la Mariona Bombardó, que és psicòloga i també responsable del projecte Benvinguda Emoció, que té per objectiu acompanyar les persones en la gestió emocional mitjançant doncs, a diverses sessions psicològiques i també formacions i tallers. Bon dia, Mariona.
Bon dia.
Avui un repte, perquè tothom parla de la castanyada de Tots Sants, no? De Halloween, però poc parlem de la mort a la nostra societat. Per què?
Exacte. Jo penso que principalment a dia d'avui què passa? Que la mort, l'emoció que més comunament surt és la tristesa. I avui en dia veiem que la tristesa no està de moda. Estem en una societat de l'immediatesa i la tristesa el que vol és temps. I alhora, percebem l'infant, no?, com un ésser feliç, que tot ha d'anar bé, no?, i tota l'emoció desagradable ens costa molt poder-la gestionar. I aquest jo penso que és el primer motiu pel qual no parlem de la mort de manera preventiva.
Clar, anem sempre tard, no? Hauríem de fer primer els deures, però sembla que ens espanta, no?, com a adults, doncs, parlar d'aquest tema. La sensació, com tu dius, és que doncs, ara s'amaga, no? Abans potser també es convivia més, es feia també, doncs, es vetllava fins i tot a casa, no? I ara tendim, doncs, a amagar-la. Quines conseqüències té, no?, doncs, a no parlar-ne, desterrar aquest amor de la nostra societat?
A veure, la conseqüència més important és que podem perpetuar, no?, aquesta emoció negativa i fins i tot afegir la culpa, no? Segons l'edat de l'infant, el que pot comportar és que l'infant senti molta culpabilitat d'allò que ha passat. Llavors, és important poder gestionar molt bé totes les emocions que surten en un dol, perquè en la mesura que nosaltres com a adult gestionem aquestes emocions, farem que aquell dol per l'infant sigui o no complicat.
Clar, perquè moltes vegades penso s'amaga, no?, doncs aquest tema per no veure-la, però és una actitud que, d'altra banda, és molt infantil.
Exacte. No afrontar-ho, no? El que passa que sempre hi ha dificultats, no?, perquè darrere d'un dol poden haver-hi també moltes emocions d'abans que en el dol poden sorgir de nou i no estan elaborades, no?
Totalment. També passa, no?, que si doncs, no els hi expliquem als nostres fills, no?, el que és la mort, després també això els pot portar a inventar-se, no?, doncs, històries o respostes que a vegades doncs, fins i tot poden ser pitjor, no?
Correcte. De fet, quants de nosaltres, no?, en algun moment hem sentit o fins i tot hem pogut dir l'avi ha anat al cel, l'avi ha anat a l'hospital i s'ha mort, ha deixat de respirar i el que comporta, no?, aquests eufemismes, la por que realment pot generar l'infant, tot ho fem de bona fe, no?, el bonament possible que podem, però això el que genera realment és l'efecte contrari, perquè els genera molta més por, no? O sigui, exemples de dir, bueno, pues si ha anat al cel, doncs anem a buscar una escala i anem a pujar al cel, no?, per anar-lo a buscar. O quan diem, ens ha deixat, la culpabilitat que pot sentir aquell infant, i per què m'ha deixat a mi, no? Què és el que he fet tan malament perquè el meu avi, la meva àvia, m'hagi deixat, no?, m'hagi abandonat.
Com hem de parlar, llavors, de la mort, no?, als nens i a partir de quina edat o com hem d'anar adaptant el discurs, no?, també.
A veure, realment tenim recursos com pot ser la literatura infantil, que és un recurs molt vàlid perquè, doncs perquè ens permet parlar d'aquelles emocions que són complexes dins d'un entorn segur, perquè nosaltres estem llegint una història que no ens està passant a nosaltres, li està passant a una persona que nosaltres, o a un animal, no?, fins i tot, que veiem il·lustrada en aquell conte, i en un entorn segur perquè estem dins d'un marc segur d'una figura de referència. Dit això, hi han històries com que ens expliquen el cicle de la vida, sí, no? Que podem començar des de ben petitons i ja entenen, no? Aquest concepte de mort. Com pot ser, per exemple, hi ha un conte que es diu Efímera, que explica la història de dos germans que es troben, o dos amics, ara no recordo ben bé, que es troben un insecte, no?
Sí.
Ostres, quin insecte és? I a la que busquen, ostres, és un insecte que només viu un dia. I, clar, llavors els entra com... Ostres, i què fem, no? Quina pena. Però alhora donen la volta i diuen, bueno, doncs si no viu, només viu un dia, anem a aprofitar-la. Anem a gaudir d'aquest dia amb ella, no? I és una història amb unes il·lustracions molt divertida i ja ens permet, amb infants petitons, començar a parlar del tema. Hi ha un altre llibre que està estupendament il·lustrat i explicat per l'Albert Asensio, que és El Banc Blau, que és un llibre que hi ha moltes històries paral·leles, però que es veu perfectament el cicle de la vida, des de la naturalesa a des d'una nena que va creixent i es va fent gran fins que es fa àvia i es mor, no? És important poder treballar des d'aquesta vessant.
Això és molt interessant, no? Doncs a tenir tots aquests recursos, tots aquests llibres, no? Per ajudar-nos doncs, a omplir doncs, aquest buit, no? Que queda... quan doncs, es perd una persona estimada, no? Abans no hi havia tanta literatura també sobre aquest tema, això també doncs, ho hem de tenir en compte, no? Que cada cop hi ha més recursos precisament per tenir eines.
Exacte, jo penso que l'hem d'aprofitar, aquests recursos. El problema per mi quin és? És que anem a buscar aquest tipus de conte quan apareix un amor a casa, no? O sigui, jo que vaig molt a la llar de llibre, tinc molt contacte amb la llar de llibre, i la responsable d'infantil, la Isabel, molt sovint em diu, és que em venen molt sovint, quan ha passat, ai, vull un llibre sobre la mort, perquè tenim l'avi molt malalt, perquè acaba de morir la tieta. Clar, però en aquell moment, abordar tot aquell contingut del llibre ens costa a vegades i poder-lo gestionar perquè estem desbordats per l'emoció del moment, no? Val la pena poder consultar la literatura infantil que hi ha una immensitat de recursos increïble i amb molta delicadesa i a partir d'aquí pues, poder-ho treballar en prevenció perquè al final la mort... hi és, no?
Exacte.
Si hi ha vida, hi ha mort.
Totalment. Suposo que el primer que hauríem de tenir clar és això. Des de petits, que forma part de la vida. M'imagino que també, doncs, el que tu dius, també començar a treballar doncs, a tots aquests temes abans de tenir doncs, aquesta pèrdua, no? En el moment, si això no passa, com ho hem de fer també? Han de ser els pares també els que ho comuniquin als fills? I si això no és possible, ha de ser una persona també de confiança?
Sí, per poder comunicar la mort amb un infant es recomana que sigui una persona en la qual hi hagi un vincle molt estret, sigui el pare o sigui la mare, si és un dels membres no, de la parella que ha mort, doncs poder-ho fer una altra persona amb la qual hi hagi molt bon vincle, buscar un espai on hi hagi tranquil·litat, oferir-li aquest espai a l'infant i no demorar gaire l'explicació del que ha passat, és a dir, fer-ho el més ràpid possible, no? Per què? Perquè és important que l'infant se senti part d'aquesta família. Bé, quan celebrem el Nadal, l'involucrem, no? En aquesta celebració, pues val la pena també involucrar-lo en un aspecte com aquest, perquè ell forma part de la família i té tot el dret de saber què és el que ha passat.
Evidentment, i és la millor manera també d'ensenyar-los, no? M'imagino, doncs, després a tenir aquestes eines per estar preparats. Fins i tot és una bona data aquesta. I demà, no?, que s'ompliran també doncs, els cementiris de gent que vol fer el seu homenatge, no?, a la seva persona estimada, també haurien d'anar-hi els nens o no?
Sí, jo penso que el cementiri és un indret, no?, que forma part de la nostra vida, que el necessitem, no?, i que és important poder portar l'infant a veure, a visitar-lo, no? Si no tenim a ningú, pues poder-lo visitar i parlar del que hi ha, del que no hi ha, perquè hi ha aquelles persones, no? Poder parlar de tot aquest tema amb naturalitat. Com més naturalitat en parlem, amb més acceptació ho viurà en ells també.
I m'imagino que també, doncs, sense entrar en gaires explicacions, també, perquè, clar, com a adults tampoc tenim totes les respostes, no?, en aquest sentit, i suposo que tampoc ajuda, doncs, a la crisi de fe, no?, que també vivim, no? Abans la religió també donava moltes eines. Suposo que a vegades els pares, no?, tampoc tenen gaires recursos per explicar, doncs, el que passa després, no?
Exacte, jo penso que és important poder verbalitzar als infants que hi ha respostes que no tenim, no? I jo sempre m'agrada molt, jo segueixo, de fet, qui em va fer agafar aquest amor pel dol i parlar sobre el tema va ser la Xusa Serra. La Xusa Serra és una persona que és tanatòloga de l'Hospital General de Catalunya, sí. Ha escrit un llibre, I jo també moriré. És un llibre que recomano molt als pares perquè és molt pedagògic i parla precisament de totes aquestes preguntes que ara mateix tu m'estàs fent. I la Xusa sempre comenta que davant d'una pregunta que ens fa l'infant poder-li retornar aquesta pregunta. Perquè de tal manera sabrem perfectament si aquell infant està preparat per rebre aquella resposta que nosaltres li podem oferir, no? A vegades sí que és cert que a vegades l'adult tenim com molt inherent aquesta responsabilitat de donar resposta a tot, de donar solució a tot, i val la pena dir, temps mort, deixem reposar el tema, a veure què és el que ell en sap, què és el que ell en vol saber exactament, per donar-li aquella resposta el més adequada possible, no?
No sé si també, doncs, angoixa molt un cop comences a parlar amb els fills, no?, d'aquests temes, la pròpia mort, no? Potser el nen també, doncs, angoixa, no?, li angoixa que tots, a tard o d'hora, no?, acabarem morint.
Sí, això sí que és cert que fins ben bé als 10 anys no comencen a tenir aquesta percepció, però sí que llavors bueno, hem de fer esment de la realitat, no?, que no és lo normal i que les persones bueno, pues, moren al cap de molt, molt temps, no?, i fer aquest èmfasi en que han d'estar molt, molt malaltes al cap de molt temps. Que hi ha excepcions, sí, però és important poder-los assegurar bueno, que el seu dia a dia continuarà, que hi ha uns rituals, unes rutines, no?, dintre del seu dia a dia que no canviaran perquè s'hagi mort una persona o una altra, no?, donar-los aquesta seguretat i que hi haurà algú que amb ells els cuidarà i els seguirà cuidant, no?
Això també és molt important. Dona'ns també més llibres, no?, més recursos, Mariona, per continuar, doncs, avançant. Digues el següent títol.
Mira, jo un dels llibres que m'agrada molt és Tristeza, només està en castellà, però és una mica una de les emocions principals, no?, que pot sortir en el dol, tot i que en poden sortir moltes més, però, bueno, a mi és un llibre que m'ajuda a veure o a poder entendre els infants que podem sobreviure amb aquesta tristesa, i el fet d'acceptar-la i viure amb ella el que fa és que cada vegada es vagi fent més petita, no? I és un llibre que recomano molt. Hi ha un altre llibre que
també
es diu...
servirà per això com començàvem aquesta entrevista, no? Per començar, doncs, també a acceptar les emocions, no?, que considerem que són negatives quan no ho són, perquè formen part de la vida, no?
Exacte. Bueno, com jo ja dic en el meu projecte, no?, benvinguda emoció, totes les emocions són vàlides, per tant, quan piquen a la porta, obre la porta i deixa-la passar perquè alguna informació et vol donar, no? Un altre llibre és L'arbre dels records, és un llibre molt bonic. Ara bé, sí que fer esment que hi ha un moment que explica, no?, just al principi, hi ha un moment que explica que la guineu va respirar profundament, va tancar els ulls i per sempre, no? Clar, en cap moment diu la paraula mort. Aquesta és la meva crítica envers aquest llibre, que penso que és important canviar aquesta part i explicitar la guineu s'ha mort, no? És important explicitar-ho. Pel demés és un llibre molt maco perquè arrel de la mort de la guineu es reuneixen els seus companys del bosc i la recorden, no?, amb tot allò positiu que han viscut al voltant d'ella. I, bueno, és un llibre que també et pot permetre, com a idea i com a recurs, davant d'una mort d'un familiar, construir un espai del record, no?, d'aquest familiar.
Ens agradava molt, doncs, tenir com aquest recurs, no?, i sobretot això que deies, incidir en que s'ha d'utilitzar aquesta paraula, no?, mort, perquè no passa res, forma part de la nostra vida, no?, també, i els nens i nenes han de tenir doncs aquestes respostes també sinceres, no?, i honestes.
Exacte, fa molta gràcia perquè la paraula mort la utilitzem de manera molt banal, no?, se m'ha mort el mòbil, no?, coses així, i en canvi quan mort una persona, l'hem perdut, ens ha deixat, no?, en lloc de dir realment s'ha mort aquesta
persona, fora eufemismes, a partir d'ara fora d'eufemismes i anem doncs a parlar les coses sense embuts i amb naturalitat. Què més? Perquè portes més llibres.
Sí, mira, porto un llibre que és molt maco, que es diu Soy la muerte, també hi ha Soy la vida, i és important, no?, perquè a més parla de manera com molt il·lustrativa i com molt poètica, no?, que la mort ens acompanya, que la vida i la mort estan convivint al llarg de tota la nostra vida, no?, i en les dues vessants, i parla de tot tipus de mort, no?, de que la mort va visitar pues, a persones grans, que va visitar pues, a bebès que estan a la panxolina, no?, vull dir que parla de tot tipus de mort, de la gestacional fins la mort més comuna, no?, del final de vida d'una persona gran. I al final com es troba amb la vida, no? És molt maco, aquest llibre és molt maco i l'aconsello molt per a adolescents.
Venen molts pares també, igual que abans explicaves, no?, que des de la llar del llibre t'explica la Isabel que venen quan ja és tard. A la teva consulta també els pares et demanen aquest tipus de recurs?
No, o sigui, sí
que és
cert... A vegades
ni som conscients, no?, que tenim tot aquest ventall.
Sí, sí que és cert que quan he fet tallers de gestió emocional i literatura infantil, és un bloc que jo mai, o sigui, sempre l'incloc, i que llavors crea com molt interès, no?, de dir, ostres, sí, m'apunto aquests títols per si mai passa, no?, però sí que treballar-lo de manera preventiva costa, pocs casos em trobo.
Vinga, seguim amb una altra proposta editorial.
Sí, llavors em trobo aquesta, que es diu I si morir fuera como convertirse en mariposa. Aquesta proposta és molt bonica perquè representa ser la conversa entre un net i el seu avi de què és el que passa, no? I surten totes aquestes preguntes, no?, de què és el que passa quan una persona mor i què passa amb el cos i què faré jo sense tu, no? Vull dir, totes aquestes preguntes que com a adult ens van voltant pel cap. I val la pena dir que està escrit per persones que són terapeutes especialistes amb el dol i la mort. Val? És una bona proposta.
Que afortunadament també cada cop hi ha més recursos, no?, en aquest sentit. Exacte. Més grups de dol, d'acompanyament, que també poden ser una eina, no?,
totalment.
Que ens pot ajudar.
Sí, totalment. Els grups de dol ajuden moltíssim perquè et sent realment acompanyat al veure que hi ha una altra persona que està passant pel mateix que passes tu, no? I al final hem d'entendre que el procés de dol és un procés dinàmic en el qual anem passant per diferents emocions i és totalment natural, no? I l'hem de passar.
Tenim encara temps, donar-nos dos recursos més.
Doncs mira, per continuar us donaré un recurs que es diu Para Siempre i precisament fa gràcia, no?, perquè aquest conte comença precisament amb aquesta nena que diu, bueno, jo veig que està passant alguna cosa i a mi em diuen aquestes coses, no?, que s'ha perdut, que s'ha convertit en un estel, però a mi tot això no em serveix, jo vull saber més del que és el que ha passat, no? Veig que és un llibre molt ampli que altra vegada ens pot respondre moltes d'aquestes preguntes que ens fem com a adults per enfocar-ho envers els pares i és una bona proposta per poder treballar. Sí que és cert que m'agradaria puntualitzar que tots aquests llibres és important prèviament el pare, la mare, l'adult en si que vol abordar aquest tema de manera preventiva se'ls miri abans i que realment l'emoció que pugui sortir ell la tingui ben gestionada.
Clar,
no?
que es treballin, no?, doncs, aquestes eines al discurs per després doncs, a tenir les respostes, no?, que poden sorgir, tot i que els nens són imprevisibles.
Exacte,
eh?
Però una mica de guió, no?, i veure que realment no pugui sortir una emoció que tu no tinguis ben elaborada i que et puguis desbordar en aquell moment, no?, per poder atendre realment aquell infant.
Molt bé, per tenir doncs, els aclariments necessaris. I l'última proposta?
I l'última proposta és un clàssic, El pato, la muerte y el tulipán, que en aquest clàssic doncs, clarament es veu, no?, la conversa que està tenint el pato amb la seva pròpia mort. No? O sigui, és la conversa de que, ostres, has aparegut aquí? Diu, no he aparegut, jo sempre he estat al teu costat des de que vas néixer, no? I és la conversa aquesta fins que finalment l'ànec es mor. l'amor, no? I l'acompanyament que em fa l'amor.
Doncs propostes molt interessants. Moltes d'aquestes tenen unes il·lustracions precioses, perquè també m'imagino que es tracta de, doncs això, no? Que els nens també puguin anar imaginant i descobrint, no només amb paraules, sinó amb imatges, no? Doncs les respostes que necessitin, no?
Correcte. Jo moltes vegades dic que sí que és cert, que hi ha àlbums il·lustrats, doncs, que per al tipus d'imatge, que potser és com més dura, millor no tractar-la amb infants molt petitons, però sí que en general qualsevol llibre no, d'àlbum il·lustrat és per a totes les edats, no? I quan dic totes les edats també em refereixo més enllà dels infants, no? Perquè la il·lustració a vegades et pot copsar i et pot generar aquella emoció i pots emocionar-te realment, no?
Totalment. Hem parlat molt dels petits, no? Però què és el que passa amb els adolescents, també, amb els joves?
El que és important amb els adolescents és que ells puguin preservar la seva vida social. Què passa? Que quan a un adolescent, per exemple, se li mort un membre de la família, com pot ser el pare o la mare, no? És fàcil que se senti responsable de cuidar a l'altre progenitor, no? Llavors, és important dir-li que no, que ell ha de seguir la seva vida social.
Clar, que no tinguin aquesta càrrega, no?
Exacte. És important no posar-los aquesta càrrega al damunt. Com dèiem abans, el sentiment de culpa a partir dels 10 anys és molt fàcil que comenci a sorgir, no? I que ve molt donat per aquesta manca d'informació moltes vegades, no? De dir, ostres, potser he fet això i la mare s'ha posat malalta i arrel de ficar-se malalta s'ha mort, no? És molt fàcil. Per això és important poder dir explícitament això que ha passat no ha estat culpa teva, no? I les raons per les quals ha de poder passar, no? En els adolescents, torno a dir, el tema poder parlar de l'emoció en si que estan sentint. Tota comunicació, com més comunicació es dongui, més fàcil serà transitar per aquest dol, no?
Doncs moltes gràcies, Mariona, per ajudar-nos, no? I també emplaçar els nostres oients, que també poden buscar professionals, no? Per precisament trobar totes aquestes eines que avui intentàvem, doncs, compartir.
Exacte. Jo animo a la gent a poder buscar, a fer recerca i a poder contactar amb professionals que tractem aquests temes, no?
I per acabar, doncs, aprofitar que avui, no? És un dia que també, doncs, ens convida a parlar d'aquests temes.
Correcte. Jo penso que avui és un dels dies que amb dols que ja tenim elaborades, no? Amb familiars que s'han mort i que ja hem pogut elaborar aquest dol, poder parlar d'aquell familiar, no? I poder parlar, doncs, com deia el llibre de l'Arbre dels Records, no? Doncs tot allò que ens va portar, totes aquelles coses que vam disfrutar al costat d'aquella persona, no?
Exacte, perquè amb la distància, no? Sembla que les paraules, doncs, són més fàcils de trobar.
Exacte.
Una abraçada i bona castanyada, també.
Igualment, bona castanyada, gràcies.